Avui, 16 de febrer de 2022, obrim el Pàgina 107. Avui, que el nostre programa ha deixat l'infantesa d'aquests 100 programes i inicia el període de l'adolescència. 100 programes més per davant, per dur-vos, en la mesura que puguem, la literatura de proximitat i universal que respira a la Conca. Avui a l'estudi m'acompanyen, per una banda, l'Anna Roman.
Hola, bona tarda a tothom.
A la peixera, en Sergi Olivan, els controls.
Avui sent un, com els dàlmates.
Sí.
Bona tarda.
Cert, bona tarda.
Bona tarda. Al meu costat, en Sebastià.
Molt bona tarda a tothom.
És que em surt de dir-te Sebes, eh?
Digue'm com vulguis,
vale.
Judit.
Vale. La que us parla, Judit Caral, de Barberà de la Conca, de Cal Macari. I fins aquí la introducció.
Doncs vinga, seguim.
L'actualitat literària i cultural a la Conca.
L'actualitat de la setmana ve marcada per l'oferta formativa de l'Escola per l'Art i la Cultura de la Diputació de Tarragona. La notícia és que, completant els cursos que actualment s'ofereixen des dels centres de Tortosa i Valls, aquests s'estendran en el territori, és a dir, a la província de Tarragona. 5 activitats conformaran l'oferta que s'oferirà a Montblanc i per extensió a la Conca. Així, la primera activitat és l'11 i 12 de març. Introducció a l'escaneig en 3D al Museu Comarcal i un curset que l'imparteix en Pau Magraner. Després ens anem al mes de maig, al mes de Maria, i hi ha un collage poètic en família que es farà a la Biblioteca Comarcal Con Angla i Fontanilles i anirà a càrrec de la Carme Pons. Una tercera activitat, també des del mes de maig, el 19 de maig per ser exactes, serà Art en Moviment, i aquesta es farà en el CIER, a l'antiga presó. Ho farà la Marta Baldric. Acabat ja el maig, n'hi haurà un altre al juny, un tastet de disseny amb vi, per fer etiquetes de vi, taller més tast, a la sala de les Corts Catalanes. Hi haurà un taller per fer... Hi ha molta gent de la Conca que es fa vi ell, i per tant és un taller molt, molt interessant per la gent que s'embotella i es fa la seva producció de vi. Un curs molt recomanable. Curiosament, es fa a la sala de les Corts Catalanes, allí on antigament hi havia hagut vi, pues, tornarà a haver-hi vi. I ens anem a l'última activitat, que serà el 4 i 5 de juliol, els grans gèneres al museu, també es farà al Museu Comarcal, per Montse Cortadellas i Carme Barberà. Totes aquestes activitats que promou l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona estan reconegudes pel Departament d'Educació a través de l'Institut de Ciències de l'Educació de la URB, de la Universitat Rovira i Virgili. Falten encara uns dies, és per això que si us heu fixat, les activitats que us he dit, només us heu dit el dia, no us he dit l'hora, perquè crec que encara falten prou dies i potser hi ha algú que diu, doncs mira, em faria molta gràcia anar amb aquesta de fer amb l'etiqueta del vi, perquè jo em faig un vi i me faria l'etiqueta jo, i seria com a més personal, més personificat. O jo, per exemple, aniria amb la meva neboda a fer el collage poètic a la biblioteca Con Angla i Fontanilles, però això ho deixo a la vostra elecció. I la segona notícia d'actualitat és que la Biblioteca de l'Espluga de Francolí exposa la mostra commemorativa Palau Ferrer, compromís artístic. Aquesta mostra, si ho recordem, fa 3 programes, ja ens en va parlar la Maria de la Serra, que estaria a la seva biblioteca, a la Con Angla.
I fa uns programes més enrere, el Marco Palau també, el francès.
Sí, també.
Sí, sí. Ja es comença a moure l'exposició.
Doncs aquesta mostra, que havia estat a la Biblioteca d'aquí Montblanc, aquest mes de febrer se n'anirà a la mossèn Ramon Muntanyola, que l'acollirà gustosament. Una altra activitat, una altra notícia que tenim. Divendres, 18 de febrer, a 2:15 de 8 del vespre, a la sala del museu, dins del cicle Gaudí, projecció de la pel·lícula Les Leyes de la Frontera. Ho dic perquè en vam parlar des d'aquest programa, n'hem parlat en diverses ocasions, i hi ha una possibilitat de veure'l a molt bon preu, perquè l'entrada val 4,50 €, no s'està malament al museu, s'està prou bé. Si teniu la sort de ser joves, en el carnet jove teniu descompte i només pagueu 3 €, i si teniu la sort d'estar jubilats i poder fer aquestes activitats, doncs també és aquest preu. Seguidament, ja passem a dissabte. I és que aquest dissabte 19 de febrer a les 6 de la tarda, l'amiga i coetània del programa, l'Anna Maria Román, al Museu Comarcal també, presentarà el seu primer poemari, Versant l'essència. I no ho endevinaríeu pas. Serà la protagonista de l'entrevista.
Home, volem saber, no? Aquest poemari, com serà?
A veure com versa, com respira.
Que ens expliqui els secrets que amaga aquest llibre.
N'hi ha. Hi ha per explicar.
I diumenge, 20 de febrer, a les 12 del migdia, és aquest cicle que fa el museu de xerrades i converses, doncs se celebrarà un debat, i és el futur de les energies renovables a la Conca. Serà moderat per l'Eva Pomares, amb la participació d'en Marc Roca, en Ferran Civit i en Joan Pellicer. A veure què ens expliquen sobre el sol, l'aire, a veure què podem aprofitar per no contaminar tant. I per finalitzar, l'actualitat de l'Escarritx, bueno, és una actualitat de l'Escarritx. I és que divendres de la setmana passada vam celebrar l'Assemblea General i es van presentar les activitats previstes per aquest 2022 i que a poc, des d'aquest programa, us anirem anant desgranant. Es va fer saber als socis que tenim un romanent de tresoreria de vora 600 euros, també ho fem públic a la gent. Ja veieu que 600 euros, bueno, no es partirà coets, però bueno, no estem a zero.
Bueno, pots plantejar cosetes aquest any.
Sí.
I tant.
Sí. I també es va fixar la quota del soci, que hem cregut fixar la quota en 0 euros, perquè la intenció de l'Escarritx és promoure la cultura i la literatura en general, no pas lucrar-nos ni beneficiar-nos de res, i que el soci que vingui,
sí,
que vingui content.
I tant, i que vingui amb ganes.
Amb ganes.
També dir-vos que es va composar la Junta i va quedar així. President, en Ceroli. Secretària, una servidora, la Judit Caral. Tresorera, la Maria Teresa Roca de la Baldufa. Vicepresidenta, l'Anna Maria Román. I tres vocals, l'Agustí Soler, l'Anna Vilar i l'Enric Balaudré. I fins
home,
aquí...
Home, quina junta.
Fins
quin equip.
Aquí l'actualitat.
El més llegit a la Conca.
Molt bé. Tenim aquest apartat, sí, que fem sol un camí al mes.
Sí.
El més llegit a la Conca, que... On has anat, Anna Maria?
Sí, aquest mes m'ha tocat anar a la llibreria La Baldufa.
Sí?
Anem fent rotació, les tres llibreries que tenim aquí a la Conca.
Uh-huh.
I el mes passat vam anar a l'Índex de l'Espluga.
Uh-huh.
I aquest mes tocava La Baldufa.
Doncs a veure.
Molt bé, anem a escoltar.
Estic a la llibreria La Baldufa i parlarem amb la Maria Teresa del que ha estat més llegit el mes de gener. Què ens dius, Maria Teresa?
Hola, bon dia. Mira, com el mes de gener coincideix que hi ha la Festa dels Reis, se n'han vengut bastants de llibres. Clar, n'hi ha bastants els que fan més com propaganda o els premiats, que et diré jo, el Premi Planeta, que va ser La Bèstia, de la Carmen Mola. Després també del Rafael Nadal, Quan s'esborren les paraules, de la Sílvia Soler, Nosaltres després, del Ken Follett, un que es diu Mai, i altres llibres ja menys venuts, però també molt bé, és un que es diu Rússia, l'escenari més gran del món, del Manel Elias, que és el corresponsal de TV3 allà. I també hi ha un que es diu Troba la teva persona vitamina, de la Marianne Rojas, que és molt bonic perquè bueno, és com una autoajuda, però està molt ben explicat. Després, el llibre estrella és el de l'Anna Román, perquè...
Primer... Què dius ara?
sí, perquè primer que ets una autora d'aquí, de Montblanc, que la gent te coneix, i ha sigut la novetat, i sí, n'han venut forces. Després...
Que contenta estic! Per què serà?
I després de nens, també hi ha les col·leccions clàssiques de la... Un que es diu El robot del bosc, que és del Jaume Copons, que és de la col·lecció Bitmax. Aquests estan molt bé perquè són amb lletra de pal.
Ah.
I després hi ha un de la... Espera't. De l'Isadora Mont, que també és d'una nena meitat bruixa, meitat fada, que també els hi agrada. I també el que es ven per jovent, sobretot les noies, llibres així de les youtubers, saps?
Ah.
I n'hi ha un que es diu A través de mi ventana, i Després de ti, totes aquestes col·leccions també és el que més s'ha venut.
I és recomanable això dels youtubers, tu què creus?
Jo, la veritat, no n'he llegit cap, però suposo que sí. Bueno, són els típics, els youtubers així ja per més grans, ja estan ben escrits i ja són els típics més d'amor, no? Ara, els de jovent, de nens, d'aquests típics, jo què sé, n'hi ha que em sembla a mi que són bastant palla, però mira, no sé.
Bueno, són tendències, no?
Sí, i saps què passa? Que és la propaganda, que com que la canalla els veuen i tot això, i després s'ho expliquen i tot. El que ara potser de jovent, de petits i mitjans, el que es ven més és manga. Tots els llibres així d'aquests dibuixos tipus japonès.
Sí.
I, però tant els de la Bola de Drac, com el Doctor Slum, com tots el My Hero Academia, n'hi ha un munt de col·leccions i aquests sí que els venem. Els compas, tots aquests sí que els venem un dia de cada dia normal i corrent. Vull dir, veus? Que a la canalla els hi agraden.
Bueno, la qüestió, no?, és que es vagi llegint,
sí.
No?, diguéssim.
Després també vam fer un parell de presentacions al museu aquest mes.
Sí.
Que un era el llibre que es diu amb Poblet, el cap i el cor, que sí. És d'un frare que va estar a Poblet, que és molt interessant, jo me l'he llegit i m'ha agradat molt. I
la segona presentació que has fet?
Sí, es deia Memòria de la resistència antifranquista, que l'autor és un periodista que es diu Toni Batista, i està molt bé perquè explica tot després de, bueno, tota la gent que van estar en la resistència contra el Franco, però ja sobretot a l'època de la transició, que van estar a la presó, Via Laietana, tot lo d'aquella època, que clar, no se n'ha parlat gaire, però tothom va patir molt.
Sí, són temes que encara interessen, no?
Sí, sí, sí.
Perquè hi ha tanta cosa que no sabem.
Sí.
I ho hem de donar a conèixer, sí, és veritat.
Sí, aquest mes hi ha hagut al museu una sèrie de xerrades que han estat molt bé, que això també, bueno, està bé que la gent ho sàpiguen, ells ja ho han penjat a Levando i tot, però sí. Han estat molt bé, n'hi va haver una també sobre els maquis a la Conca de Barberà, i aquests dos llibres que t'he dit, molt recomanables tots dos.
Bé, doncs, ho deixem així.
Ho deixem així.
I moltes gràcies a tots els montblanquins i conquencs per haver comprat Versant l'Essència.
Bueno, i aquesta setmana que faràs la presentació?
Sí, dissabte faig la presentació aquí al museu.
Molt bé.
A les 6 de la tarda, per qui vulgui venir.
Molt bé, doncs vinga.
Moltes gràcies a tots.
A tu.
Adéu.
Adéu.
He sigut top. Vendes.
Top vendes.
Top vendes.
Això és com ser un Rolling Stone, eh?
Estic molt, molt, molt agraïda i molt, molt contenta, molt.
Que guai. Bueno, això és fantàstic.
Sí, sí,
molt bé.
Sí.
Per què no?
Bueno, també m'he publicitat molt. Clar, jo no tinc cap editorial que em vagi fent,
bueno,
que em vagi anunciant.
No és garantia de massa cosa, tampoc, eh? Però, bueno, a veure. Sempre va bé que hi hagi algú al darrere que t'ajudi, que t'assessori, que et digui els passos que s'ha de seguir i tal. Però fer-s'ho un mateix també dona...
Fer-s'ho més seu.
Sí. Sí.
Sí.
Són dos conceptes diferents.
No bé, fins aquí, doncs, el més llegit...
A la Conca.
A la Conca, el mes de gener.
L'efemèride de la setmana.
I la següent secció és l'efemèride, com ha sonat a la cortineta, i el Pàgina 107 està molt preocupat per la qualitat d'aquesta secció, i és per això que hem preparat un fitxatge, l'Alexa.
Sí, hem fet un càsting, podríem dir.
Hem fet un càsting i hem fitxat a l'Alexa, i l'Alexa ens ha preparat una efemèride i la dona més d'allò del dia.
La dona inspiradora del dia.
La dona inspiradora del dia. A veure què ens diu l'Alexa.
Vinga, tenim nou col·laborador.
Alexa, quina és la efemèride del dia?
El 16 de febrero de 1918 en Barcelona, Joan Miró expone sus primeras obras en las Galerías Dalmau, recibiendo duras críticas.
Sí.
A veure, pregunta-li qui és Joan Miró.
Sí, qui és Joan Miró? Alexa.
Alexa, qui és Joan Miró?
Según Wikipedia, Joan Miró y Ferrà fue un pintor, escultor, grabador y ceramista español. En sus obras reflejó su interés en el subconsciente, en lo infantil y en la cultura y tradiciones de Cataluña. Aunque se le asocia al arte abstracto por su estilo maduro de formas estilizadas e imaginarias, en su juventud se inició en la figuración, con fuertes influencias fauvistas, cubistas y expresionistas, pasando a una pintura plana con cierto aire naïf, como lo es su conocido cuadro La Masía del año 1920.
És que és facilíssim.
Aquesta nova col·laboració és top.
És top també, és top. El que passa que entén el català, sí, però no el parla. Bueno. Ja li aniré ensenyant.
Però vam quedar que només feia un mes que era aquí a Catalunya.
Sí, fa un mes que era aquí.
Bueno, se li pot demanar tant encara.
Sí. Li va costar saber Montblanc, on parlava de Montblanc de França. Bueno, això és un altre tema.
Vale.
La qüestió és que col·labori en el programa.
Col·labora, l'Alexa col·labora. I ara la dona inspiradora, a veure, que m'interessa molt.
Alexa, quina és la dona inspiradora del dia?
Perdona, eso no lo sé.
No entès la pregunta.
Alexa, ¿cuál es la mujer inspiradora del día?
Aquí tienes tu mujer inspiradora del 16 de febrero, Gloria Tang Zewin. Conocido profesionalmente como GM o Tang TSZK, es una cantautora de Hong Kong originaria de Shanghai, China. Hizo su debut en la industria musical de Hong Kong con el lanzamiento en 2008 de su EP homónimo, GM en 2016. Se convirtió en la única artista asiática que aparece en Forbes 30 Under 30. Es la primera cantante china con 3 videos musicales que superan los 100 millones de visitas en YouTube, y actualmente es la cantante china más seguida en Spotify. ¿He respondido a tu pregunta?
Sí, gracias.
Gracias por tus comentarios.
Bueno, la resposta d'aquella manera, perquè per la Conca, aquesta xica, jo crec que no la coneix ni Déu. Però bueno, ens ha inspirat moltíssim.
Sí, sí, sí.
Bueno, està bé, però sap coses que no...
Sap coses que no se'ns haguessin passat pel cap,
Sí.
Ja podem anar a dormir, avui hem après alguna cosa nou.
Sí. Tot i l'Alexa, jo encara us he preparat 2 efemèrides. I les dues, sense voler, ens les va posar un tall al Sergi l'altre dia, la setmana passada, i una és que l'any passat ens va deixar en Ramon Roig Masalies, del blog literari El Sospir del Claper, i tal dia com avui, de l'any passat, ho va fer el poeta Joan Margarit. I de Joan Margarit ha escollit un tall que crec que l'he posat, i que el Pàgina 107 l'ha posat repetidament un grapat de vegades, La Llibertat. No sé si el podem tenir i posar-lo. La Llibertat.
Ens agrada.
La Llibertat. La llibertat és la raó de viure, deien somiadors estudiants. És la raó dels vells, matisem ara, la seva única esperança escèptica. La llibertat és un estrany viatge. Va començar en les places de toros amb cadires a la sorra en les primeres eleccions. És el perill de matinada al metro. Són els diaris al final del dia. La llibertat és fer l'amor als parcs. La llibertat és quan comença l'alba en un dia de vaga general. És morir lliure. Són les guerres mèdiques. Les paraules, república i civil. Un rei sortint en tren cap a l'exili. La llibertat és una llibreria, anant documentant les cançons prohibides, una forma d'amor, la llibertat.
Una forma d'amor,
una forma d'amor.
Bueno, jo crec que l'home inspirador del dia seria ell,
Sí.
Ha passat un any.
Un any fa que ens va deixar, sí. Com passa, Sembla que va ser ahir. I fins aquí l'efemèride, que avui l'hem fet l'Alexa i jo. Sí, tu descobrirem el mateix.
Doncs vinga, va, seguim.
Som-hi.
El Vitrienigma.
Yep, jo sé que hi ha gent esperant perquè tenia dubtes amb aquesta.
A veure,
Vitrienigma.
Sí, sí. Avui m'han deixat la responsabilitat, no podia venir l'Antoni.
T'ha deixat l'encàrrec, oi?
M'ha deixat aquí tot ben explicat.
Som-hi.
I primer començarem recordant el Vitrienigma de la setmana passada, que deia il·luminació preelèctrica que en fan 3 quan en volen ser 2, de 7 lletres. Mm-hmm. Què, per qui la sabíeu o no?
Espelma? Pot ser?
Sí que ho és, sí, sí que és espelma. Sí, sí, doncs aquest, me'n recordo que parlava amb l'Agustí Soler el divendres i em deia, no acabo de trobar.
No acabo de trobar.
I em deia, estrany, perquè tu no, la sols clavar. I bé, molt bé, a veure, anem a veure...
Hi han hagut molts?
Doncs hem baixat una miqueta, però tenim aquí els fixes i un parell més que són nous. Que...
Ostres, carai!
Sí, sí.
D'on són els nous?
Ai, no ho sé, espera't.
De la Conca, són de la Conca, ja està.
O no, potser són d'aquella part de...
Ah, sí, és veritat, amics de l'Antoni.
Amics de l'Antoni.
Molt bé.
Sí, sí.
Està molt bé.
I bé, anem a explicar una miqueta, no? Per què la paraula és espelma. Diu, en aquest cas, el vitrianigma jugava amb el sentit literal i el figurat de la paraula espelma, no? De que si per un costat és la candela d'esperma de balena, de cera o d'estearina, normalment curta i gruixuda, emprada per a ús domèstic, per un altre costat hi ha el significat de fer d'espelma, no? Jo no sé si alguna vegada us ha passat, tant si heu fet d'espelma o us han fet d'espelma, no?
Sí.
Jo he fet les dues coses, seguríssim.
Jo crec que aquí tothom.
No? Diu, això és acompanyar una parella d'enamorats per vigilar-los. Però a vegades era quan no tenies res millor a fer i deies, ostres, tu...
Sí. I de vegades no te n'adones i estàs fent l'espelma.
Sí.
Llavors, no te n'has adonat. I...
Veus que bufen i dius, ai, què passa?
És una sensació que així, volent dir, a veure si te vas. Dius, vale.
I llavors, finalment, també serveix aquest vitrianigma per assenyalar les festes decenals recentment acabades de Valls, no? En honor a la Mare de Déu de la Candela, no? Ja que Candela i espelma són sinònims.
Sí, sí. Molt bé.
I el d'aquesta?
El d'aquesta, va.
Vaig a fer punta al llapis.
La paraula d'aquesta setmana fa així.
Ah.
Contrari a la cara i a la mascareta. De 7 lletres.
Contrari a la cara...
I a la mascareta. De 7 lletres.
I a la mascareta.
Vinga.
Vale.
Teniu apuntat? Doncs quan ho sapigueu podeu enviar un mail a literariaescarrits@gmail.com, literària escarrits, tot junt, i amb l'assumpte vitrianigma, i vinga, molta sort, perquè aquí...
A participar.
Ja, sí, sí, aviat farem repàs del rànquing.
Que no, a jugar-se la cara.
No canviem massa, perquè els de dalt apreten, no volen perdre la posició.
Està molt bé, que la gent tingui ganes de jugar, de participar, d'engrescar-se, a saber quina paraula s'hi amaga darrere d'aquest vitrianigma. I bé, passem a la següent.
La següent, que ja toca fer una mica de promo.
L'entrevista.
L'entrevista, que entrevistarem una coneguda, molt coneguda del programa, l'Anna Maria Román, que vaig descobrir que de segon cognom es deia Rozas, perquè no
ho sabies.
No ho sabia.
Sí, sí. No el sol posar,
per cert, la teva mare igual s'enfada.
No
l'havies posat.
No ha dit res, però sí que el proper posaré el segon cognom, sí.
És bonic, eh?
Sí.
Era més car, Rosi.
Era més car.
No, és que sempre et presentes amb el primer cognom, no sé, ja és un costum, eh? No és que ho pensis.
Sí, és una cosa que la Josepa Rivera Vallès sempre diu els dos cognoms, eh?
Sí.
Com una mica de reivindicació. Sí. Que és així reivindicativa la Josepa.
Sí, perquè, escolta, la mare... És la mare.
Sí. O sigui, sóc l'Anna Maria Román Rozas.
Molt bé, molt bé.
Sí.
Què tal?
Bé, molt contenta, com heu vist a la secció del més llegit. Estic contenta perquè he sigut top de vendes. La veritat que, clar, em coneix molta gent perquè sóc de Montblanc i després he treballat molt de cara al públic.
Però et coneixen en una altra versió.
Sí. Que això potser és el que ha sorprès més, no? Mm-hmm. Però llavors ha fet com a il·lusió, no? Ah, has escrit un llibre, eh? Ah, doncs, no? Sí, sí, és el que ha passat. I bé, clar, els que no els hi hagi agradat no m'hauran dit res, però, però clar, només tinc crítiques bones, no? Em feliciten i, bueno, estic molt contenta, estic com recent parida, que tens aquell goig del teu bebè als braços, no? La criatura, com diu el Josep Sillit.
Ai, Josep, sí. Josep ne té tantes que ja no sap què fer-ne.
Sí, 18 criatures.
Déu-n'hi-do, eh?
Sembla de l'Opus.
Tots els que Déu t'enví.
Mare de Déu, és que va sense protecció per la vida, jo pateixo per ell. Molt bé. Bueno, versant l'essència... Un record al teu pare, el títol, oi?
Sí, bueno...
O no exactament.
No exactament.
La imatge potser, doncs?
La foto... Bueno, el que passa aquí és que el primer poema meu publicat va ser el llibre de l'Aiguat, que l'Enriqueta em va demanar un escrit per posar el llibre de l'Aiguat. Va ser la meva primera col·laboració així amb l'Escarritx, no? I bé, jo havia escrit un poema, el poema Montblanquina, arrel dels aiguats que hi havia hagut, amb això del Pont Vell, bueno, em va sortir de l'ànima, no? I clar, Montblanc és molt de pedra, el Pont Vell, no? Aquella pedra del segle, de nou segles enrere, no? I com havia aguantat. I la veritat és que el meu pare, el ser picapedrer, m'havia ensenyat a estimar la pedra, sempre em feia fixar en coses, no? I clar, en aquest poema dic que estic impregnada d'essència de pedra que em va ensenyar a estimar aquell bon picapedrer, el meu pare, no? De Santa Maria, del carrer Major, del Pont Vell. I això d'essència de pedra es va fer com... Era la meva característica, la meva etiqueta, sí. I el Pau...
El hashtag.
Sí. I saps allò que tots els que escrivim, jo ho he observat, que hi ha una paraula que surt en molts poemes, la mateixa paraula, no?
Sí.
I un dia el Pau Civit em va dir, la teva paraula és essència, perquè en molts poemes faig sortir lo de l'essència, no? Impregnada d'essència de pedra, surt en diversos poemes. I bueno, i per això el títol he posat versant l'essència. I vaig fer la foto de portada, me la va fer un amic, el Jaume Josa, li vaig demanar de la Roca Xanxa, perquè aquí és on el meu pare va començar a treballar amb el meu avi, i per això dic que aquí va néixer la meva essència de pedra.
Aquesta torre que hi ha a la imatge, és quan tu entres a la Conca, que hi ha Vilaverd, és aquella torre que es veu allà dalt? A la...
Sí, això està... A l'antiga carretera de Vilaverd, a l'antiga, just quan hi ha la cruïlla que aniries cap a Rojals, doncs aquí a l'altra banda hi ha això, sí.
És que veig la imatge i dic, sembla allà, però clar, jo ho desconec, no...
Sí, la torre es veu des de la carretera quan arribes,
abans d'arribar a Montblanc.
Sí.
Es veu allà dalt a l'esquerra.
Molta gent hi va caminar cap aquí.
A l'esquerra, vas per la carretera?
Sí, molta gent hi va caminar per aquí. I bueno, doncs aprofitant-lo de l'essència de pedra, que ja m'havia donat a conèixer amb el poema Montblanquina del llibre de l'Aiguat, doncs vaig voler posar aquesta imatge, no?, que és on va néixer, crec jo, la meva essència de pedra. Però he versat més essències, a part de la de pedra, no? Però bueno, el títol és aquest i la imatge és aquesta per aquest motiu, sí.
Per què escriu l'Anna Maria Román?
Que m'havies...
Bueno, jo abans d'això volia dir que penso que és un molt bon títol per un primer poemari.
Jo crec que sí.
És molt poètic.
Sí. És una bona presentació, penso jo, per l'Anna Mari.
Sí. I versat totes les essències que formen el meu jo, no? I, bueno, així em presento, no? Volent que em conegueu més enllà de la pell, no? I així ho he fet. I que m'havies preguntat, Judit?
Que per què escriu la Maria?
Per què escriu?
Per què escriu la Maria?
Jo sempre soc dona de lletres. I sempre he escrit, per exemple... Quan era el cumpleaños de mon pare o de ma mare, o fèiem una celebració, ja tothom esperava el meu escrit. M'ha agradat sempre llegir, des de petita. Vaig començar a llegir molt petita, vaig aprendre a llegir molt petita, que ma mare ni s'ho creia. Jo li deia, l'hermana Narcisa diu que llegeixo molt bé, que llegeixo molt bé. I ma mare deia, vale, no? No feia massa cas. I un dia em va sentir, es veu que vaig agafar una revista o un llibre d'ella, no sé, una novel·la, i clar, ella estava fent feina i jo llegia. I vaig dir una paraula que diu, coi, aquesta paraula d'on l'ha tret? Un mico de 5 anys, no? I va veure que estava llegint. Es veu que ja ho portava a dins, això de les lletres, i sempre havia dit que no em moriria sense escriure un llibre. El que passa que passes èpoques a la vida que la feina, l'ocupació laboral no té res a veure amb aquest món, ni et relaciones amb aquest món, però bueno, això és una cosa que jo tenia clara des de sempre.
De fer-ho.
De fer-ho, sí.
Molt bé.
Sí, sí.
Doncs guaita.
Sí,
és, eh?
Ja el tinc aquí.
No, no crec que sigui l'últim.
No, i seguiré, seguiré, perquè ara ja... Bueno, jo gràcies a l'Escarritx, a haver conegut l'associació, que no sabia ni que existia, fins que un dia ho vaig descobrir, i de seguida vaig dir, a mi m'agrada molt llegir i també escriure. I clar, el Pau ja... El Pau ja va dir, ah, doncs tu has de venir...
A la palestra,
sí,
tu.
Sí, sí. I bé, l'Enriqueta també, que la vaig trobar un dia sortint del CAP, i vam estar parlant d'això. Diu, a tu també t'agradava molt escriure, perquè clar, havíem estudiat juntes i bueno, ja et coneixes.
L'Enriqueta sou de l'edat, doncs, més
sí,
o menys?
Sí, som de la mateixa edat i sempre hem anat al col·le juntes, a la mateixa classe, clar. I bueno, i sabia que també m'agradava escriure. I bé... Vaig començar amb això del llibre de l'aiguat i després el Pau doncs, ja em va convidar a escriure un poema i anar amb algun acte que intervingués l'Escarritx. Doncs, vinga, va. Recordo la primera vegada que tens el cor a la gola, que no saps si t'has deixat una estrofa o no,
sí, sí,
amb un poemet senzillet meu, però bueno, el Pau diu, està bé, està bé, està bé. Que ara quan te'l mires dius...
Bueno,
perquè sí, clar, estàs...
No es pot renunciar a res, tothom té un inici.
Sí, han d'existir els inicis.
I te n'adones, de com vas fent l'evolució.
Sí.
I de vegades tornes a l'inici, perquè...
Sí, segurament...
Perquè vés a saber on és l'essència.
Sí, però el que està clar és que per fer camí s'ha de fer un primer pas.
Sí, 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 sí. I allò serveix per començar, sí. I segurament aquell poema primer meu que vaig recitar en un acte el faré servir en un altre llibre. En aquest no ha sortit perquè l'he vist, no m'agradava per posar-lo.
Bueno,
però...
i de vegades s'hi juga. No, sí. Un dia el treus del calaix,
sí.
I dius, home, però l'essència...
Clar, clar.
I l'essència sí. Hi és. Anem a sí. Mirar de jugar i de posar una paraula aquí,
sí.
Una paraula allà, tornar-lo...
Sí, no sé. En el meu cas, per exemple, que jo hagi publicat un poema en un poemari no implica que en un altre poemari el pugui tornar a posar.
Claro, esclar, esclar. També, sí.
Per exemple,
sí.
No?
A mi el que m'agrada d'això, d'estar en aquest món, d'estar amb l'Escarritx literari, que aprenc tant, sí, i has d'aprendre també a escriure,
sí.
No? Canvies el vocabulari... fas giro, n'aprens, si mires, no, suposo que ens passa a tothom, el primer que vas escriure amb el present hi ha diferència. Llavors aquells del principi suposo que potser ara no m'agraden, però els modificaré, que això també és una cosa que passa, no?
Sí,
a vegades el mateix poema, cada vegada que te'l mires, vas canviant.
I a mesura que vas escrivint també vols com a superar-te, no? O
sí,
introduir nou
sí.
Vocabulari, noves formes d'expressió,
sí.
Metàfores, vols
sí.
Buscar metàfores, comparació.
Sí. Metàfores, Anna Maria?
Sí,
metàfores.
Sí, a mi amb això m'han de... Sí, no, que no les faig servir massa i la Judit sempre m'aixaca.
Bueno, és que...
Vull més metàfores.
És que ho confessarem aquí davant de... Ara que no ens escolta ningú.
Sí, ara que no ens escolta.
Pues ella i jo tenim una pàgina del Facebook, bueno, un apartat del Facebook, l'Hort de les Senyorites,
sí.
I escrivim conjuntament. Però clar, no escrivim lliurement. O sigui, ella em dona una paraula i jo n'hi dono una amb ella. I clar, ella ha de girar el que explica entorn d'aquella paraula, li ha de fer encabir. I clar, això no és...
Sí.
Moltes vegades no resulta senzill.
Però ens estan quedant xulos, no?
Sí, de fet, som bastant dropes, també ho hem de dir.
Sí, vam començar una a la setmana i ara hem tornat a parar.
Hem tornat a parar perquè la vida...
En una altra època,
sí.
En què la vida estava més pausada.
I és que hauríem de ser encara a l'hora de les senyorites i seure relaxadament, llegien
sí.
Allí, no tenir tantes preocupacions.
No sé, poder, ja en tenim 15 o 16 per això.
Sí,
sí,
sí.
Quan bueno, en tinguem 30...
I deia amb ella que normalment no utilitza la metàfora. Nosaltres que som de poble no podem anar amb el lliri la mà, m'enteneu? No es pot anar allí,
no.
Escolta, com si fos una carnisseria. A veure, quan ho fem això?
Sí.
No?
Ben enrevessat.
Bueno, que faci rumiar una mica.
Que faci rumiar una mica. Però vaig aprenent, no? Ens estan quedant... Jo aquests últims...
Tothom aprèn de tothom.
Sí.
Jo no sé res.
era de Sócrates.
Sí, jo solo sé que no sé nada.
Exacte, exacte.
No sé nadar.
Però sí, sí, s'aprèn. Clar, et pot agradar molt escriure, no? Et pot agradar molt, però vas aprenent a mesura que ho vas fent i vas gaudint i disfrutes i tens aquell cuquet, si fa dos o tres dies que no escrius, com aquell neguin, no?
Sí.
I agafes una idea, no sé, veus una imatge a la tele, jo què sé, ui, tu anotes perquè dius d'aquí en trauré...
Sí.
És aquesta cosa, no? I, bueno, és meravellós.
I quan acabes també aquella por de s'entén el que vull transmetre o només ho entenc jo.
Per això va molt bé l'hora de les senyorites, que són dues.
Compartir-ho.
Perquè llavors ens ho diem l'una a l'altra i dius,
sí.
Aquí no li acabo de veure jo, eh?
Sí.
Però clar, és que clar, són dues visions en una.
Molt diferent,
Hem de lligar.
I ella i jo no ens assemblem.
No, vint diferent, sí.
Escrivim diferent. Bueno,
així també preneu l'una de l'altra, vull dir que també és important això.
Sí,
això el Pau també m'ho va dir, perquè bueno, es va rellegir el poema, no l'ha vist publicat, però sí que l'ha vist tot, no? Ho ha llegit tot i tot, i em va dir això, no? Que l'havia sorprès perquè tenia el meu estil. Dius, es llegeix un poema teu sense estar signat i es coneix que l'has escrit tu. No escrius ni com la Judit, ni com jo, ni com el Sergi, ni com l'Enriqueta, no? Tens el teu estil.
Que això és important.
Això
és molt fàcil copiar,
sí.
O deixar-te endur per la influència d'un altre, però tenir el teu propi estil.
És que jo crec que un escriptor, i més en poesia, ha de ser així. Com deia el Margarit, no pots escriure un poema si no ho has viscut. Amb ell se li feia molt difícil escriure una cosa que no has viscut. I clar, tots tenim unes vivències i tots ho sentim d'una manera. I quan escrius és que és com...
No?
Et surt tot, bueno, l'essència, no? Tota la teva... Sí, el que ets tu et surt allí escrit. I això és la identitat, no?
I després també s'ha de tenir en compte que s'ha de llegir en veu alta.
Important.
Que aquesta és una altra, lluny s'ha de fer la coma.
És molt diferent.
Sí.
S'ha de fer el punt.
Sí.
Ai, l'entonació. Us ho puc llegir un?
Vinga. Sí.
Vinga, vas llegiré el que obre el llibre, no? Que diu, de l'inici.
Bé.
Boira i sol. La vida. Vivim caminant del sol a la boira i de la boira al sol, cercant companys de vida que ara ho són. I ara ja no. Seguim caminant pel sol, ensopegant quan trobem la boira, i pensem, viure la boira no és bo. I ens sentim sols, obrint-nos pas caminant dins el fred cotó, i entrem amb la certesa que hi haurà un final. Sortim de la boira i retrobem el sol. Ella ens ha ensenyat a estimar-lo. La vida. Caminem i ensopeguem. Però dins la llum, remuntem.
Emociona quan ho escoltes amb una altra veu, no?
Sí. Dius, ostres, això ho he escrit jo, eh?
Sí.
Tota una declaració d'intencions, no? És tota una visió de la vida, això. És tot,
sí.
Tot un... Aquest és el vidre des del qual jo miro, no?
Sí. Sí.
Aquí hi ha la visió de l'Anna Maria Román.
Sí.
Rozas.
Sí, el proper llibre també sortirà al Rozas, perquè no sé... Però és que és una... No,
ara ja...
No.
Ara ja m'he obsessionat.
No, però és que és veritat. Solem presentar-nos només amb el primer cognom, no? Per no fer-ho tan llarg.
Sí.
I no te n'adones que ho fas. No és per res, perquè, clar, ma mare és ma mare. Clar, jo no renuncio ni repudio al meu segon cognom. Que va. I més que som feministes, com l'Alexa. Que les dones hem de lluitar molt, molt més.
Dins del llibre hi ha alguna dedicatòria especial?
Sí, he fet un poema que l'he dedicat al meu fill, perquè bueno, és la persona més important.
És el primer poemari, sí. Recordem-ho.
Sí, és el primer poemari.
Però no parles dels seus grans a la cara ni res d'això, no?
No.
No és massa poètic, això.
Doncs jo ho vaig fer.
Per això ho deia.
Sí?
Bueno, és que és el que diem, cadascú té la seva manera de d'expressar-se. Sí.
M'has deixat cau, Júlia.
Bueno, això és una cosa que jo he dit sempre, no?, d'aquest grup, que és un grup molt heterogeni, sí. I això reflexa al final també amb el que cadascú expressa i com,
sí,
ho expressa, no?
Sí, 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 sí. Mm-hmm. És que cadascú té la seva manera.
I tant.
I, bueno, en aquest poema, doncs clar, he dit, dedicat, he escrit, dedicat al meu, al Gerard, al meu estimat fill, no? I després el llibre l'he dedicat al Pau Civit i Poblet, perquè ell ha sigut el meu mestre, el que m'ha ensenyat tant. Sento molt com ell i m'ha donat moltes paraules, perquè sembla mentida, a vegades, com pot ser, no?, que sentis una cosa i no sàpiguis la paraula exacta, no?, la paraula exacta. I li deia, Pau, com diries això? Pam! Te la soltava a l'instant, sí. I dius, hòstia, perfecte, no? És que com pot ser? Com pot ser?
El Pou Civit, era un pou de paraules.
Sí, sí. Bueno, el Pou, la paraula aquesta justament és de l'altre, del Pep Civit, que és, sí, la paraula que fa servir.
Sí. Però, bueno, i, no sé, m'he recolzat molt amb ell quan he fet un poema. Passa mal, em deia, passa mal, i em deia, molt bé, és del milloret que has fet, o jo canviaria aquesta paraula per aquesta, o aquí
era un mestre, eh?
Sí, aquí posaria
un mestre,
una
coma, un molt bon acompanyador, sí. Sí. T'acompanyava, et feies, sí, t'imposava aquesta seguretat que moltes vegades estem mancats,
sí. Tot el poemari, ell s'ha llegit tots els poemes, i allí on ha vist que hi havia d'anar una coma me l'hi ha escrit, uh-huh. M'ha posat la seva nota, magnífic, o canvia això, o el que sigui, no? I després m'ha fet el pròleg també.
Molt bé.
Curtet, però molt bonic. I com diu el Josep Civit, val més que sigui curt, perquè si fas un pròleg molt llarg, la gent ja no se'l llegeix. La gent ja no se'l llegeix. I és una preciositat.
Que guai.
Sí.
Que bonic.
I jo li he dedicat el llibre a ell, mm-hmm, per això, perquè ja no hi és i ja no ho ha pogut veure, i em deia, veuràs quina il·lusió.
Ai, sí.
Sí. Quan el vagis a buscar, jo vinc, eh? Dic, sí,
segur,
sí,
que hi era, eh? Sí. Segur que ens veu i viu, sí, eh? Jo també estic aquí.
Estaria molt orgullós de
jo
tu també.
Sí, no? Sí. I diu, veuràs quina il·lusió fa. Diu, jo me'l banyat amb lila quan vaig anar a buscar el llibre, surt allí com un tonto.
Veus aquelles caixes plenes i dius, ostres, sí, tu, a repartir.
Era ell que deia que la primera vegada va dormir amb el llibre?
Ostres, em sona,
això no ho sé jo.
És que a mi m'ho va preguntar i tot. Tu has dormit avui amb el teu poemari, jo? Què? I diu, jo la primera vegada... Jo diria que era ell que em va dir que el primer cop que amb el banyat amb lila se'm va anar a dormir. Com un pijama.
Sí. I és una dedicatòria curta, però us la llegeixo.
D'acord.
Dedicat a en Pau Civit i Poblet, poeta, estimat amic i mestre de paraules. Avui sento la il·lusió que em pronosticaves. Gràcies per creure en mi. Mai t'oblidaré.
Oh.
Curtet, però amb sentiment.
Sí. De fet, és el que ens va manar, que no l'oblidéssim, eh?
Sí.
Ho recordo.
Com l'havíem d'oblidar.
No és factible. Jo no ho veig.
No.
Bueno, i això serà dissabte a les, sí, 6 de la tarda, al museu,
sí.
Convidem a tothom que vulgui venir, sí, a descobrir qui és l'Anna Maria Román Rozas, poeta, que s'acosti al museu,
sí, i molt ben envoltada, com sempre, amb els companys de l'Escarrig i la família,
molt bé,
amics, els amics col·laboradors del llibre, i bueno,
allà en farem un petit tastet, oi? Llegirem,
sí,
algun dels,
sí,
poemes,
sí,
podrem versar aquesta essència,
sí, farem un petit tastet entre nosaltres i després també micro obert per qui vulgui,
qui es vulgui estrenar, sí, que pugui llegir.
Sí. Li he dit també al meu...
O sigui, els que vinguin, sisplau, comprin abans, si volen llegir, per triar-lo.
Que vinguin preparats.
Vinguin preparats, no es pot anar de qualsevol manera per la vida.
Sí, inclús el meu fill, que no li fa gens de gràcia, però sí, també llegirà el poema que he fet per ell.
No és amor, això?
No és amor, sí, sí. La veritat que sí, que estic molt contenta amb el meu nen, sí.
Que guai. Sí. Bueno, doncs ens veiem tots, no hi falteu, dissabte a les 6 de la tarda.
I després brindarem en cava, eh? Ai, això és un altre al·licient.
És que si no ho dius...
És un altre al·licient, clar, no ens ho podem deixar. Brindem? Som-hi.
Som-hi, doncs brindarem amb cava i ho celebrarem. I bueno...
I ja està.
Anirà tot superbé, ja veuràs que sí, ara. Sí.
I tant, hi ha moltes ganes.
Us espero. Bueno. Nosaltres hi serem.
Vinga, va, seguim.
Seguim.
La biblioteca de Cal Contijoc.
Ostres, yep. Ja tenim el Contijoc.
Ja tenim aquí l'Eduard i tant i tant.
Bona tarda, Eduard.
Bona tarda, Eduard. Bona tarda. El sento molt fluixet. És cosa meva, Sergi?
A veure, em sembla que tu tens una ruletilla allí per pujar el volum.
Sí.
Un mesurador de volum, no sé si...
Vale, a veure.
A veure,
això és que no em vols sentir.
Ah, també podria passar, però bueno, no és el cas. Què dius, Contijoc? Com ho tenim, això?
Molt bé. Abans de res, felicitar-vos pels nomenaments amb la nova Junta de l'Escarrig.
Gràcies.
Gràcies, Eduard.
Moltes felicitats. Segur que això es notarà. I res, si us sembla, comencem amb la secció.
Sí.
Sí, tant. Sí.
Doncs vinga, som-hi. Avui a la Biblioteca de Cal Contijoc volem donar cabuda a la literatura minoritària. I minoritària en diferents sentits. D'una banda, minoritària pel contingut, perquè estem parlant de literatura que no és adreçada al gran públic, és a dir, no són llibres que busquen conquerir a molts lectors. De fet, són escrits pensats per deixar constància de fets o de savieses que, de no ser escrits, es perdrien. D'altra banda, també parlem de llibres minoritaris perquè han estat escrits per autors que ni s'ho plantejaven, o de ser publicats, o si s'ho plantejaven no ho feien amb fins lucratius. I, finalment, llibres minoritaris perquè s'adrecen a un públic, per definició, petit, perquè busquen un segment de població poc nombrós o, com és el cas del que avui parlarem, perquè s'adrecen a un entorn geogràfic ben migrat. Avui parlem de llibres que recullen tradicions orals, tradicions no escrites d'àmbits geogràfics molt petits, molt localitzats. Avui parlarem de llibres escrits sobre tradicions de Barberà de la Conca.
Yep.
Ostres!
Ostres, que exòtic!
Sí. Sovint, amb un centrisme montblanquí, o en ocasions espluguí, se'ns omple molt la boca de la literatura que ha produït Montblanc, o l'Espluga, en els autors, que tampoc no ens enganyem, no són tants ni tan famosos ni amb tanta difusió, tot sigui dit. Autors dels que estem tan orgullosos que ens en sentim i que parlem de les cròniques que han escrit sobre la història centenària o sobre les obres de teatre o els reculls històrics. Però Barberà, que ho tenim aquí a tocar, està a 8 quilòmetres de l'emissora, on esteu.
Bueno, un poble superbonic, dalt d'un turonet, es veu des de tot arreu de la Conca.
Exacte.
Dóna nom a la Conca.
Es veuen les muralles.
I a més és un poble que té una pila d'història, eh? Al darrere no oblidem que té un castell que ha estat templer i hospitaler, que ha estat ruta de pas important i que ha acollit batalles i personatges rellevants al llarg de la seva història.
Està bandolers.
Exacte. Doncs potser ens ho hem mirat des de poblacions com el Montblanc o com l'Espluga, ens hem mirat per sobre de l'espatlla amb un aire així, com de suficiència, completament injustificat.
Jo no. Tinc molt bons amics.
Sí, no, parlo amb el nos majestàtic, no és per parlar en general, però els que som aquí, evidentment, som gent integradora, som gent completament paritària.
Sí, del Pàgina 105. Sense?
Un manoi.
Que són els del RAC 105.
Ara ens hem agradat. Hem perdut dues pàgines pel camí.
On tindria el cap?
Perquè no ha dit 155, tu.
No, des d'aquests escriptora que se t'ha pujat els fums i ja comences a degradar la resta.
Sí, ja començo a degradar la resta, ja ho veus.
Doncs avui porto de la Biblioteca de Cal Contijoc un parell de petits tresors que quan els vaig descobrir em van fascinar i que m'han ajudat molt tant en la recerca dels meus orígens, em permeto explicar que els Contijoc, abans de venir a Montblanc, vam estar 400 anys a Barberà, a la Conca, com també serveix per conèixer millor la història de la Conca de Barberà. Que, per cert, Conca de Barberà no és ni la conca d'un suposat riu Barberà, ni ve de Montblanc, ni de l'Espluga, ni ve de Barberà de la Conca. O sigui, ve de Barberà de la Conca. O sigui, Barberà de la Conca, o ve de Conca de Barberà, o Conca de Barberà ve de Barberà de la Conca. En qualsevol cas, Barberà de la Conca té un nom amb més denominació d'origen que qualsevol altra població de la comarca. I jo aquí ho reivindico. Doncs anem per feina. Vinga, va, que me'n vaig per les branques. El primer llibre que us porto és un recull d'informacions fet fa més d'un segle. El llibre es diu El replec de dades per la història de Barberà. Judit, n'havies sentit parlar?
No!
Que va. Aquest llibre va ser escrit per mossèn Josep Porta i Blanc, que va ser rector de Barberà des de 1899, a tombants de segle, fins al 1905.
Si et cau als peus et deixa un blau.
Sí, de fet és de color blau el llibre. O sigui, doncs aquest home va ser el que dèiem, va ser rector de Barberà. El van destinar a Barberà, i dic que el van destinar perquè ell no era de Barberà, sinó que era de Bràfim, a l'Alt Camp, a 23 quilòmetres de Barberà, més 8 a la emissora de la que esteu. De fet, ja quan era Bràfim, aquest home es va dedicar a recollir dades per escriure la replec de dades per la història de Bràfim. És a dir, que tot i que Bràfim ha de ser molt bonic i amb una història apassionant, no l'he llegit. Any 1899, com hem dit, el van destinar a Barberà com a rector i va decidir repetir la jugada per escriure, aquest cop, la replec de dades per la història de Barberà. I es va dedicar a recopilar dades de la tradició oral i escrita que va trobar sobre Barberà. L'home, també t'ho dic, devia tenir poca feina per dedicar-se a això.
Bueno, devia ser professional.
Sí,
guardava
exacte.
Les ànimes, sí, com, i això.
Com sol passar en aquests historiadors amateurs que hi posen més voluntat que ofici, el llibre és d'un rigor històric qüestionable. Però en qualsevol cas és un testimoni de gran valor per conèixer tradicions, històries, noms, fets i persones que han viscut a Barberà i que d'altra manera haurien caigut en l'oblit i s'haurien perdut per sempre. En particular, com a exemple, narra amb força passió, en primera persona, el seu enfrontament, com un capellà del morro fort que era, amb un poble com era Barberà, molt socialista i considerablement anticlerical. Creieu-me que van saltar espurnes. I el diu ho explica amb molta èmfasi. Com deia al principi, mossèn Porta va escriure la replec sense cap intenció de publicar-ho. De fet, si s'hagués posat, potser sí que hauria estat durant unes setmanes en el top del rànquing dels llibres més venuts de Barberà, potser també Ullers, però no crec que això l'hagués tret de pobre.
No, però ja no són
gaires. No, i de fet, donada la seva professió, tampoc no crec que la pobresa el tingués massa amoïnat. També s'ha de tenir en compte. Tot i així, l'any 1984, quan ja feia més de mig segle que ell descansava al cementiri, un barberenc de prou, en Joan Foguet, va editar i publicar la replec de mossèn Porta. I gràcies a ell, encara a dia d'avui, els barberencs i tots aquells que estem interessats en la història de Barberà podem adquirir un exemplar. Si més no, em consta que el Museu Arxiu de Montblanc aquest cap de setmana encara en tenia.
I a l'Ajuntament també en tenim, si el voleu comprar. Hi ha un grapat de caixes, no us quedareu
sense. A més, l'Ajuntament de Barberà serà quilòmetre zero. I evidentment, a la biblioteca de Cal Contijoc també n'hi ha un, per suposat. I ja que hem esmentat en Joan Foguet, a tots els que coneixen la rica vida cultural de Barberà, segur que els hi ve al cap un altre nom. Saps de qui parlo, Judit?
De la Carme Plaza, la seva dona.
Efectivament, la Carme Plaza, que és l'autora de l'altre llibre del que us vull parlar, que es tracta de la història de Barberà a través dels noms. Mm-hmm. Bé, segur que els pobles anys enrere...
Has buscat de quina casa eres?
Exacte. Tots sabem que anys enrere la gent no se la coneixia tant pel cognom com pel renom de la família.
Encara
pel renom o el malnom, el que en castellà en deien mote o apodo. Anna Maria et proposa un estudi dels renoms en la propera secció Paraules, per cert. Ai, lo deixa. Em veig que fas cas amb aquesta
cosa.
Estudi de renoms.
Està
apuntant,
Sí.
Estudi de renoms. Doncs la Carme Plaza, en aquest llibre publicat l'any 1990, recull amb paciència i exhaustivitat encomiable possiblement tots els renoms que han existit a Barberà durant els seus darrers anys o segles i que en molts casos encara persisteixen. Gràcies a aquest llibre, i quadrant la informació amb els llibres parroquials, sé que en segles passats els contijocs érem de Cal Fanxec. Després va haver-hi una escissió familiar i van passar a ser de Cal Magre. I en els darrers temps, abans de que deixessin Barberà per anar-nos a Montblanc, vam ser els de Cal Miret. Tot un periple onomàstic per acabar a la vila de Montblanc sent coneguts com els de Cal Casac. El contijoc sembla que és el que menys hem utilitzat. Potser perquè tampoc és fàcil de pronunciar. Potser per això.
Bueno, però n'hi ha molts de contijocs, vull dir que...
I tant. I de fet els tinc tots, amb un arbre genealògic. Els tinc tots enganxats, des del segle XV. Uh-huh. De fet, aprofito per qualsevol barberenc que es digui contijoc, que tingui ganes de conèixer el seu arbre genealògic, que es posi en contacte amb mi, que l'ajudaré. Val a dir que aquest esforç titànic, fet per la Carme Plaza per recollir tots els renoms i documentar-los i referenciar-los, amb un blanc, que tan orgullosos ens sentim de la nostra producció literària. També hi ha hagut alguns intents per fer un recull com aquest, però sempre han acabat sent un fracàs. La gent no s'hi involucrat. Dit això, llenço la pregunta, que sé que ho estàveu esperant, als presents a la taula, i si el Sergi m'ho permet i li sembla bé, també als oïdors del programa, que ens poden trucar o escriure. La pregunta és, a la vostra família hi ha un renom? Té un renom la vostra família? El sabeu? En sabeu l'origen? Qualsevol resposta serà benvinguda.
Jo responc ràpid. Jo no...
Endavant.
A mi no em sona, perquè la meva família és vinguda als anys 60 i no sé si van arribar a tenir un sobrenom. De fet, jo quan sortia pel carrer amb els meus amics que era més jovenet, i deien, oh, tu de quina casa ets? I sempre deia, de casa meva, ves.
Potser, en la població d'origen, potser sí que allà la família tenia un renom.
Potser sí.
Sí, però no el conec. Hosti, mira, ara em ve al cap una Nadala que cantaven, així que era bastant personalitzada. A la meva àvia li deien la Carmen de Malagana.
De Malagana?
Però no em quadra amb les vivències.
De Cal Malagana.
No em quadra amb les vivències que vaig tenir jo.
El Sergi de Cala Malagana. És bonic.
Jo recordo que casa meva era amb el Roman, o sigui, era el nostre cognom, però al darrere el Picapedrer. Perquè llavors hi havia el Roman, el camioner, que era l'avi del Sergi. I per no confondre's, doncs, el Roman. Quin Roman? El Picapedrer. Però, bueno, no és ben bé un renom. És...
Sí. Els renoms comencen així,
En un altre segle hauria sigut l'origen d'un renom.
Sí,
sí.
I tant. Ja, a mi...
Endavant, perdona.
A mi em passa una mica com el Sergi. Jo me'n recordo de petit, em deien això. D'on ets? Clar, jo vinc de Colòmbia. I llavors deia, pues soc de Calospina, per dir alguna cosa, saps? Per no sentir-me diferent a la resta.
De Calospina.
Clar, que és el teu cognom, és el teu cognom, sí. De Calospina, bé, ja està. Clar.
Però homologar-te amb la resta de la població.
Correcte.
Jo sí que tinc renom.
I els lectors
de Calmecari.
Sí, aquest és el modern, perquè el meu padrí era de Prenafeta i es deia Macari,
sí.
I era l'únic de Barberà que es deia Macari, i es va perdre el renom de la casa original, que jo sóc de Cal Pep Sala.
Ah.
I es va perdre el renom perquè va venir... És molt fotut això, eh? És molt fotut, perquè va vindre ell, que era un home, i va vindre i li va prendre el renom a la meva àvia. Això està molt malament. Ella era del Cal Pep Sala i de cabra sóc de Cal Pipet. I sóc de Cal Pipet perquè es veu que el padrí anava tot el dia fumant.
Amb la pipa.
Amb la pipa. És curiós, la casa Cal Contijoc, que és on hi ha la biblioteca, que històricament també se li ha dit molt Cal Casaca, de fet no és Cal Casaca, és Cal Parleta, perquè és els Parleta o els Parlet eren els Casanovas. Que
això és molt bonic, explica-ho, perquè es deia Cal Parleta.
Això ja ho he explicat en el programa, jo crec que aquí ja els lectors ja s'han
cantat
les batallites del Contijoc.
No,
però sí que és cert que al final, doncs, probablement per pur masclisme, a aquells Contijocs, vam entrar, com jo que el meu avi va entrar a la família, però es va canviar per Cal Casaca, però la casa sempre històricament només ha sigut Cal Parlet. I reivindico la feminitat del cognom que venia per part de la meva àvia.
Molt bé, Eduard.
Molt bé. Com a anècdota comentaré que això ha passat fa 2 dies, que el secretari del poble s'ha agafat la baixa per paternitat. Igual m'està escoltant i dirà, ara què dirà aquesta, saps? I n'ha vingut un altre noi de la Diputació i diu, em passaràs el telèfon de l'alcalde? Dic, sí, ara te'l passo. I li vaig passar el contacte pel WhatsApp i em diu, escolta'm una cosa, has ficat Marc Costa. Diu, l'alcalde no es deia Rovira? I dic, sí, però és que és de Cal Costa.
Ja aniràs aprenent. Això funcionem així.
Aquí les coses van d'una altra manera.
Clar.
El tio flipava, deia, Costa, no es deia Rovira?
Burocràcies submergides, diu això.
Bueno, és una anècdota.
Una altra reivindicació també paritària, i és que us he comentat que el tercer renom que van tenir els Contijocs, per exemple, Barberà, era de Cal Miret, i Miret es van agafar perquè un avantpassat meu es va casar amb una Miret i tota la família va agafar el nom de la dona, l'àvia, la besàvia, la rebesàvia, que era de Cal Miret, amb el qual ens vam quedar aquest nom que venia per part d'una branca femenina.
Veus? És a dir, és
el que en el tema de renoms...
Bueno, perquè devia ser la casa amb més poderío.
Sí, o el renom més bonic, i vam dir, mira, escolta, millor de Cal Miret que vés a saber quin altre renom. El de Cal Magre tampoc no era massa bonic, no feia massa petita.
Molt bé, Contijoc, pues. M'ha agradat molt, la secció avui.
Sí, no sé per què.
Trobant-me identificada, Com a casa.
Doncs aquí ho tenim.
Molt bé.
Benvinguts de nou a la biblioteca de Cal Contijoc.
Gràcies.
Sí, sempre interessant,
Sempre, sí, és veritat.
Bueno,
sí.
Que l'Eduard també ens podria explicar una miqueta com van anar les festes patriòtiques. I una altra cosa que no en vam parlar,
sí.
va ser de com va anar al club de lectura. Em sembla que no en van parlar.
És veritat. Vas tenir moltes lectores? Lectors?
Bueno, jo crec que vaig tenir totes les lectores al centre de lectura. Lectores i lectors, eh? Vull dir que hi havia de tot. Va ser molt, jo crec que va ser molt interessant, com a mínim la gent es va mostrar molt interessada i va participar bastant. Jo crec que amb la participació és un índex bastant clar de l'interès que genera, i sobretot jo m'ho vaig passar canyon, m'ho vaig passar genial. No per parlar de mon llibre, que també, sinó perquè és tot curiós.
És guai, no?, saber què pensa la gent del que has escrit.
El fet que la gent s'hagi passejat per la història o les pàgines que tu has escrit és molt satisfactori. I també veure com les interpretacions que en fan en ocasions coincideixes amb el que tu volies transmetre i en ocasions et transmeten una interpretació que tu no havies vist i dius, doncs té tot el sentit. Molt satisfactori. Nosaltres que va ser molt bonic i home, diria, no és que els incentivés la lectura del llibre, perquè ja se l'havien llegit tots, però jo crec que va deixar un bon sabor de boca i és una experiència que no havia fet mai, em va agradar molt i no m'importaria repetir, perquè realment va ser molt interessant. És d'aquestes coses que no fa mandra. Jo crec que tots els que sou aquí, que escriviu, sempre és bonic parlar del llibre d'un, independentment d'un tema d'ego, però és agradable poder fer reflexions i compartir-la amb la gent que l'ha llegit i que té l'oportunitat de parlar amb qui ho ha escrit.
Sí, és veritat, això, veure com sent un altre el que tu has escrit, no?, com ho interpreta, sí. I això és molt gratificant, sí.
Sí, si més no en el cas de la novel·la històrica, que és el que he fet jo, que és, al final estàs recreant uns llocs, unes situacions, uns escenaris i fas circular personatges per allà dins i, en certa manera, quan escrius t'hi sents immers en aquest context. Doncs el fet de que altres persones comparteixin aquests mateixos escenaris i es moguin entre aquestes mateixes persones que tu has creat i que has pensat, és una sensació molt bonica. I Anna Maria, d'aquí dos dies t'hi veig, amb el seu de lectura, amb la novel·la.
A veure. Ara ja sóc escriptora. Sí. Ara sí.
Ja has plantat l'arbre?
Escriptora ja ho eres.
Sí, ja ho era.
Escriptora publicada.
Sí, escriptora publicada.
Sí. És tot un canvi, però l'escriptora ja ho portaves abans. Doncs ganes de tenir-me les mans i de llegir-lo, la veritat.
Gràcies, Eduard. Espero que t'agradi molt.
No, estic segur. I l'altre tema que comentava el Sergi, el tema de les festes del centenari aquest.
Ah, sí.
La veritat va ser molt bonic, perquè va ser una rèplica de les festes que van esdevenir fa 100 anys. De fet, el dissabte van fer 100 anys, amb el que es van plegar diversos actes. Un dels actes va ser la sessió del Portal del Bover, que la família Rander Ventosa va... De fet, la família... perdó, Rander Ventosa. La Rander Sabater van cedir a la Mancomunitat de Catalunya i va haver tot una festa al voltant d'això. Va sortir amb els discursos que es va fer en el seu moment a la Serra, el fet de que reivindicar la figura de Nativitat Sabater, l'única dona i això vam estar comentant amb la Judit, l'única dona que hi havia amb la fotografia que queda d'aquell fet, amb el que hi ha molts homes, hi ha el notari, hi ha els testimonis, hi ha els membres del govern, l'única dona amb un raconet, apagadeta, vestida de negre, callada, però ella al final era la que tenia la propietat del Portal del Bover, que va cedir. Amb la qual cosa, avui que estem reivindicatius amb la paritat, crec que és bo també fer esment d'aquell fet. Doncs un dels fets va ser la sessió del Portal del Bover, l'altre va ser la benedicció de la senyera de l'Orfeó Montblanquí. Aquí es va fer la benedicció de l'estandard de la Coral Peó de Lis, per equivalència. I també en el seu moment es va inaugurar, fa 100 anys, la placa que rebatejava la plaça Major com a plaça de, en el seu moment es va dir, la plaça Plat de la Riba. Aquesta de la plaça Major, sembla que un cop ho he comentat en aquest programa, ha passat per mil noms, de la Constitució, sí, del Generalíssimo, de la República, el que vulguis, però al final, pel Montblanquí, sempre és la plaça Major, com ha de ser. I llavors, com a rèplica, aquí a Montblanc, al 114 del carrer Major, es va inaugurar una placa en commemoració de que en aquell edifici s'hi va allotjar tot, o gran part del govern de Catalunya, el govern de la Mancomunitat de Catalunya, amb el qual vaig fer jo una mica el joc de paraules de que durant un dia Catalunya es va governar des de Montblanc, perquè tot el govern va estar aquí a Montblanc. Va ser unes festes boniques, més, menys nombroses, evidentment, quan va passar això el 1922, hi ha fotografies en què a la plaça Major hi ha una munió de gent ballant, i després van fer sardanes, i aquí va ser més limitat en gent, també per un tema de seguretat, de distàncies de seguretat, i, però bueno, la serra es va veure prou plena amb la trobada, i no vull oblidar-me de dos actes que també va haver, un que va ser al principi del matí, i és que l'arxiu comarcal encara hi és. Hi ha una exposició molt interessant sobre aquells fets, amb fotografies i amb documents que ens permeten fer una idea de com va anar tot plegat. I al Museu Arxiu hi ha una exposició amb objectes relacionats amb allò. Bàsicament, el més rellevant seria la senyera que en parlàvem l'altre dia amb el Sergi, amb aquí el programa, de la senyera de l'Orfeó Blanquí, que té una cosa molt curiosa, i és que sent una senyera del 1922, té al darrere el logotip del Casal Montblanquí, que, si no recordo malament, és dels anys 50.
Sí.
Bueno, tot s'aprofita, no?
Sí, bueno.
Ho va esponsoritzar.
Sí, exacte, sí.
Van portar l'entrada i van posar el cell.
És com el Barça, que portarà publicitat de Spotify, doncs l'Orfeó Montblanquí portava publicitat del Casal Montblanquí. Una cosa així. Tot plegat molt bonic, va ser molt, 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 molt entranyat, va ser molt, molt maco.
Per cert, el dissabte, si veniu a la presentació de l'Anna, la podreu veure, aquesta senyora que està allà.
Sí.
Farem el museu.
No hi faltarem.
Sí. I Eduard, si et sembla bé, farem un dia perquè vingui la gent de l'arxiu, no? Perquè totes aquestes coses que es guarden, doncs ells en són els artífecs i els convidarem a que vinguin aquí al Pàgina 107 a explicar-nos-ho.
Una molt bona gran idea. I tant que sí, i tant que sí.
Molt bé, doncs pues deixem Eduard, aquí, sí. Sembla bé?
Moltíssimes gràcies per la vostra atenció.
No, anem passant. Sempre.
Vale.
Un plaer.
Ciao, bona tarda.
Bueno, i fins aquí la biblioteca. Què podem fer ara?
Ara podríem fer... A veure.
Paraules! Ep! Aquesta sóc jo. És la meva secció, vaja. Bueno, la faré una mica lleugereta, agradable, i començarem... recordant les paraules de l'Alguer. Se'n recordeu quan vaig anar a l'Alguer que vaig portar paraules algareses?
Un paraules remember avui.
Sí, avui fem un remember de l'algarès i us explicaré per què. El Sergi ens posarà un àudio de la Susana. Escoltarem aquest àudio.
Qui és la Susana?
Escolteu.
Ah, vale.
Escoltem? Vinga, va.
Com et dius? Em dic Susanna Sanna, sóc professora aquí a l'Alguer i sóc una sòcia de l'Òmnium Cultural. Vull donar tanta salut a Andreu Bosch, que è l'alcalde de Teià, che ens ha jurat a prendre ton a mà l'algarese e a conèixer bé el català, més bé el català. Donc, nosaltres de l'Òmnium siamo anche qui e vorremmo continuare aiuta per continuare a insegnare l'algarese, perché è ancora massa debile riuscire a insegnare l'algarese. Tenim de trobar les forces per això.
De veritat, no es pot perdre.
No,
encantada d'haver-te conegut.
Gràcies.
I transmetré el teu missatge a Catalunya, a Montblanc.
Gràcies.
Adéu.
Saluts a tots els amics de Montblanc.
Salut.
Gràcies.
Bé, doncs aquest àudio ja el vam escoltar el dia que vam parlar de l'Alguer, però jo tenia pendent la salutació que feia ella a l'Andreu Bosch, l'alcalde de Teià. I aquesta setmana, sí, clar...
Has posat a trucar l'alcalde de Teià?
Escolta...
Perquè ho tenies pendent? Molt bé.
Bueno...
El cercle.
Sí, dic, escolta...
Teià,
jo...
és aquí al costat, no?
Sí, li vaig prometre que enviaria les seves salutacions i tot.
Sí.
I dic, oi, això ho tinc pendent, no?
Sí.
Què faré a la secció de paraules? Recordarem l'algarès i vaig intentar localitzar aquest senyor. Sí,
vale.
Vaig buscar Teià.
Tinc una carta per a ti.
Vaig buscar Teià.
Paco Lobatón, ara.
Sí, mira, tot ajuda.
Tot ajuda.
I de tot aprens i descobreixes uns vincles i unes coses que no descobriries. Vaig buscar Teià i qui era l'alcalde, i sí, era l'Andreu Bosch, encara. Dic,
veus? Està bé, això?
Andreu Bosch Rodoreda, que ja sortia el segon cognom, dic, això m'ajuda. I vaig començar, el vaig buscar pel Facebook, i sí, vaig trobar el vaig trobar i li vaig fer un missatge, dic, no sé si el llegirà.
Li vas fer un messenger a l'alcalde de Tallà.
Sí. Dic, si no em respon, trucaré a l'Ajuntament. Cap aquí a Girona, no t'ho sé dir ara jo. Això no ho he buscat.
Ho haurem de buscar, on està ja.
La qüestió que... li vaig dir, us ho dic, el missatge. Soc l'Anna Maria Román, soc de Montblanc, i el setembre passat vaig viatjar a l'Alguer a Madifolk. Em dirigeixo a vostè per donar-li records de la Susana Sana, professora de l'Alguer i sòcia d'Òmnium Cultural. Li vaig explicar que l'havia entrevistat perquè fèiem un programa de ràdio que era d'aquesta associació literària i fèiem un tal, i que jo li havia de donar perquè ella m'havia donat records per ell, no?, i salutacions, i ho havia de fer. I sí, l'endemà em va contestar i diu, oi, gràcies, diu, sí, ella és mestra i era al Centre de Recursos Pedagògics Maria Montessori, allà a l'Alguer. I aquest senyor hi va treballar allí en aquest centre de recursos a l'Alguer, diu que hi va treballar de l'any 93 al 96 i que ha anat fent recerca i publicant sobre l'alguerès. Vull dir que, molt bé, veus, he trobat i m'ha donat les gràcies perquè l'he transmès. Ah, i em va dir que els hi havia fet de testimoni de boda. m'ha fet gràcia i llavors... Per això ho he volgut portar aquí al programa i de passada repassarem...
Tallà diu que és a Barcelona, eh?
A Barcelona.
Província de Barcelona,
sí.
Al Maresme.
Al Maresme, sí.
Sí. Ah, veus, doncs,
una població semblant a la de Montblanc, 6.000 habitants.
Ah, ho has buscat ara?
Sí.
Ho podia haver buscat, però això no ho he buscat.
Bueno, també se li podia haver preguntat a l'Alexa.
És veritat,
sí.
És veritat. Ara que la tenim fitxada...
Ah, ja que la inversió feta...
Ai, no he donat importància a tallar, si no haver trobat...
Aquestes connexions s'han de saber.
I recordarem que a l'Alguer... es parlava el català des del 1354, quan els catalans estaven a l'Alguer. Llavors, a l'any 1600 van entrar al govern castellà i llavors hi havia la llengua castellana a tota la Sardenya, no només a l'Alguer. O sigui que primer hi van haver els catalans, el 1354, a partir d'allí es parlava en català, i després va entrar el castellà, no?, a partir del 1600. Total, que la llengua algaresa té influències de l'italià i del sard. El sard ve d'aquesta barreja d'entre amb el castellà, el català. Bé. I l'algarès és català més sard més italià. Saps? I destacarem la paraula cutxos. Recordeu què són els cutxos? Què és un cutxo? Recordeu? El Sergi sí.
Un can.
Sí, és un gos, però és que dic, cutxos? Sí, cane, dic, ca, gossos, ca. I sí.
Los
cutxos.
La U de els, no? De l'ús.
Sí.
Molt U.
Sí, perquè la pronunciació la tenen diferent. Ells li diuen rotachisme, que la L... i la D la llegeixen com una R.
Sí, al final de l'àudio se sentia, no? Salutacions a Montblanc.
Sí. I sí, per exemple, per dir escola, ells diuen escora. La L és una R. I per què en comptes de E diuen A, escora, i no escora, no? Perquè la E àtona també la pronuncien A. I això li diuen rotachisme. Escola és escora, ells diuen escora, i per exemple la vida diran la vira, perquè la D també la pronuncien R. Okay.
Sí.
Que és curiós.
És com un altre món, no?
Sí.
Un món paral·lel.
Sí. I demanen molta ajuda per l'algarès, perquè és una llengua minoritària, només la parlen... aquelles persones
d'allà. Avui esteu minoritaris, el conjunt
i
jo,
sí,
tu.
Sí.
Sort de jo, que sóc tan internacional.
Només la parlen a l'Alguer, no? I per això demanen molta ajuda a Catalunya, als catalans, per la llengua. I llavors us parlaré He estat dies enrere, he estat a Rialb, que és de la comarca del Pallars Sobirà, i allí he après que parlen el dialecte, o tenen un dialecte propi, que és el dialecte pallarès. I tot va començar perquè estava en un restaurant i aquella noia, la cambrera, que servia, a la samarreta portava un logo i posava Raels, no?
Raels.
Raels. Ah. I jo dic, ai, no? I bueno, al final, com ja m'he fet periodista, jo agafo la gravadora, bueno, primer vaig parlar amb ella, no? Li vaig dir, oh, què vol dir Raels, no? I us passarem un àudio que em va fer molt amablement la Noa.
Sobirà. Sí. Som al Pallars Sobirà, al restaurant Raels. Què vol dir Raels?
Raels vol dir, el que podem dir en català, arrels. Però també aquí al Pallars tenim diverses paraules del dialecte pallarès, com ara serien potxó, que vol dir petó, o boliaina, que vol dir papallona. També hi ha alguna que vol dir orc, que vol dir tonto, sí, una mica. N'hi ha moltes, però algunes així per sobre. Esquerp, que vol dir que...
També la farem servir a la Conca de Barberà. Jo sóc de la Conca de Barberà.
Trunfa.
Trunfa.
Patata.
Sí.
Bueno, i ho vam tallar aquí, bueno, ella tenia feina, no? Però bueno, Raels és arrels, m'encanta. És molt bonic, és molt bonic.
És bonic, sí.
Un potxó és un petó. Mm-hmm. Boliaina ho tinc sentit, però no ho fem servir, que és papallona. Boliaina és papallona.
Ah, boliaina,
és papallona. Orc, tonto. Esquerp, que també ho fem servir nosaltres
també,
i trunfa,
sí.
Patata, trunfa també ho he sentit.
Sí, també. Sí, trunfos, no?
Sí. I, bueno, la que m'ha cridat més l'atenció, esquerp, que també la fem servir nosaltres, sinònims d'esquerp. Abrupte, ferèstec, aspre, esquiu, misàntrop, eixut, intractable. Seria el contrari de ser amable i sociable. I aquest sinònim de...
Tot el contrari que la Noa.
Sí, el contrari de la Noa, sí, que va ser molt... I llavors, aquest sinònim d'esquerp, la paraula esquiu,
sí.
Alhora és sinònim d'un munt de paraules que només se les enumeraré, per veieu la riquesa que té el vocabulari, no? Uh-huh. Perquè és esquiu, és un sinònim d'esquerp i alhora és sinònim de moltes més paraules. Per exemple, adusta, no? També és el mateix significat. Bròfag, bròfaga, jo això no ho havia sentit tampoc. Sí, també surt com, o sigui, bròfag, bròfaga, és sinònim de durs, d'aspre, de grosser, d'esquerp, d'esquiu, de ferèstec, vull dir...
És molt curiós, les poques paraules que utilitzem normalment,
sí.
Les hem anat perdent durant el temps...
Des del paraulògic vas allà 180, dius, hòstia...
Sí.
És veritat, eh?
També és sinònim d'eixut o eixuta, d'insociable, isard, isarda, de retret o retreta, que vol dir reservat, no?, també de sornut, sornuda, de sorrut, sorruda i de taciturn, taciturna. O sigui que per dir esquerp podem fer servir totes aquestes paraules.
Molt bé.
I bueno, fins aquí la secció paraules ja està bé, no?
Molt bé.
N'hem après.
N'hem
après,
sí. Hem fet un remember.
Sí, hem fet un remember i...
I ara toca que no tenim la cortinilla, però m'he pensat que podíem fer un dia cadascú. El calaix.
Val.
Doncs què ens hem trobat aquesta setmana al calaix? Aquesta setmana ens hem trobat una mena de recomanacions de llibres dirigits especialment als adolescents. I em preguntareu per què els adolescents. I és que últimament m'estic adonant molt de que estem molt enganxats al mòbil.
Uh-huh.
I jo, tots, vull dir, no cal ser adolescent,
no.
Però sí que és veritat que en la meva última experiència com a docent... ho he vist molt de prop en els adolescents. I us he portat una mena de recomanacions de llibres, vale, per intentar a veure si es poden enganxar d'alguna manera a la lectura o trobar una mena de distracció diferent a lo que és el mòbil.
Tot i que moltes vegades utilitzen el mòbil per llegir, eh?
Per llegir, això sí, també s'ha de dir. En quin és aquest primer llibre? Aquest primer llibre es diu Negoriz, vale, que és de l'Ivan Ledesma, de l'editorial La Galera, i va rebre el Premi Joaquim Ruyra el 2017. De què va la Negoriz? Diu que la Gris descobreix que és una Negoriz, que té uns poders que la fan especial en uns mons poblats per dimonis, àngels, esperits i altres éssers sobrenaturals. Ajudada per un col·leccionista d'ànimes, un noi caçador d'esperits malignes i altres personatges curiosos i intrigants, descobrirà antigues guerres intermundials i es veurà immersa en una carrera contrarrellotge per salvar el món on viuen. És un llibre d'aquest estil, d'aquestes sèries últimament, que estan molt de moda.
Jo el llegiria, t'ho he de dir.
Jo llegint la sinopsi m'atreu.
Perquè veig aquestes coses m'agraden.
Sí, sí.
De fet m'ha fet en recordar a la sèrie de Witcher, no sé si la coneixeu del Netflix.
Els meus nens l'hem vist.
Així tan fantasiosa, tema de les bruixes i els mags, doncs a mi aquest llibre m'atreu. I després, seguint amb aquesta temàtica, us porto també Frankenstein, un clàssic que molts coneixerem, però que potser en els adolescents desconeixen la verdadera història d'on ve. El Frankenstein és de Mary Shelley i podem trobar la traducció de Quim Monzó a l'editorial La Butxaca. Quina és la història de Frankenstein? Doncs, resumidament, trobem que és un doctor impulsat per la passió científica, dona vida a un ésser de forma. El monstre és, en principi, una criatura tendra i generosa, però el rebuig el transforma i comença a omplir de desgràcies la vida del seu creador. Frankenstein és una història plena d'horror i de misteri, de generositat i de tendresa, a cavall de la novel·la gòtica i el relat filosòfic. Per tant, és una història que jo crec que, tot i ser molt antiga, no passa mai de moda i segueix amb aquesta tendència fantasiosa. Que
sí, també jo penso que és una història que es pot llegir a molts nivells diferents, no?
Sí.
D'algun, potser una mica més superficial, a alguns altres molt profuns.
I de fet, jo crec que si te la llegeixes de jove, veuràs o ho sentiràs d'una manera, i si la llegeixes de gran, la veuràs d'una altra...
Això sempre passa.
D'una altra manera. Per tant, és una història d'aquestes, un clàssic que mai passa de moda.
Sí,
per
sí, no és una de les grans històries de la literatura universal, sense cap dubte, i tant.
Després us porto Mentida de Care Santos, que és de l'editorial EDB i és Premi EDB de Literatura Juvenil el 2015. De què va la història Mentida? Diu així: la Xènia lluita per treure bones notes, impulsada per la il·lusió d'entrar a Medicina, però des de fa un temps el seu rendiment és més baix, i és que la Xènia s'ha enamorat, però no d'un noi del seu entorn, sinó d'un fantasma, d'una veu sorgida d'internet en la qual comparteix la seva passió per la lectura. Com que la Xènia és decidida i el seu amor virtual no vol quedar amb ella, es proposa sorprendre'l, de manera que comença les seves investigacions amb les poques dades de les quals disposa. I resulta que tot és fals, una mentida, ni la foto ni el nom són reals. Quin és en realitat la seva ànima bessona? Penedida per haver descuidat els estudis, ho confessa tot als seus pares, segura d'haver estat víctima d'algun desaprensiu. Però aviat un paquet inesperat li revelarà la identitat del noi amb el qual va compartir les seves més íntimes emocions. El paquet prové de la presó de menors i conté la història d'un assassí. Per tant, això és
un actual, un argument.
Un de quins ingredients, no?
Que fins i tot ens podríem sentir identificats. Ara que es porten molt les xarxes socials per conèixer la gent.
Sí, sí, sí. Sona mític total, eh?
Per tant, és una història que als adolescents i fins i tot als adults ens pot agradar i atreure.
I tant.
I finalment us porto el llibre de La Maleta, de la Núria Perera, de l'editorial... editorial Babulinka. De què va aquest llibre? Aquest llibre el vaig trobar i el vaig veure molt interessant. De fet, crec que me l'he de comprar perquè...
Jo vaig comprar un que es deia Maletes. Ara no recordo de qui era.
Potser és aquest. Ara, diu així. Diu, una maleta que passa de mà en mà, testimoni silenciós de vides diferents que transcorren durant el segle XX. les colònies tèxtils, la revolució obrera, la guerra civil, l'exili, el fes l'amor i no la guerra, la caiguda del franquisme i les migracions, volgudes o no, que mai s'aturen. Un relat poètic que ens porta a reflexionar sobre la tendència cíclica de la història que tendeix a repetir-se com si no n'aprenguéssim, no en tinguéssim mai prou. Aquest llibre, tinc un enllaç que podreu veure un part del llibre per si us interessa, que us el deixarem a l'Instagram, si voleu, de la pàgina 107, de les Carrits, i perquè li doneu una ullada, i jo l'he vist i té molt bona pinta.
Molt bé.
I fins aquí el calaix.
Ostres, m'agrada molt, molt aquest
bé,
calaix.
Molt bé.
Molt bé, Sebas. Moltes ganes de llegir-ho i de donar-hi un cop d'ull.
Si heu de donar algun regal a algun adolescent o algo, potser és la millor manera. Un llibre que potser els fa desprendre's una mica del mòbil.
Sí, sí. Seria fantàstic.
Sempre hi ha temps, eh? És que sí, jo que també no em dedico a la docència, però tinc treball.